es pensen que...
Que trobaran, sí, aquí, que trobaran aquí la fi dels seus mals o una vida pròspera i es troben amb que el que ja no és això.
Exacte. Hi ha gent que ha tingut més sort o menys i s'ha muntat la vida aquí, però a mi em continuen demanant gent de Senegal que els ajudi a venir. I jo sempre els dic, mira, jo si vols t'ajudo allà. I no volen. No, no, aquí és on hi ha agua corriente, aquí és on hi ha televisió, saps? Llavors és molt, molt delicat, perquè també a nivell individual no considero que s'hagin de fer aquestes coses, tot i que si pots ajudar algú, doncs ho fas, no? Però crec que ha de ser una cosa més, més institucional, de veure com es gestiona el tema de la immigració.
A SER Catalunya, llapis de memòria.
Dimecres va ser el torn de la cantant de música infantil Damaris Gelabert. Si teniu nens petits, sabeu de qui parlo. Autora de Bon dia, Recollir, La màgia d'un mag, Rentar-se les dents. Una història, la seva, que té molt a veure amb Julie Andrews.
Bona tarda, què tal, com estem? Avui encetem el llapis de memòria amb una de les cançons de la banda sonora de la mainadera més coneguda de tots els temps, de la Mary Poppins. L'obra que va protagonitzar Julie Andrews i Dick Van Dyke i que fins i tot va aconseguir 5 Oscars. La pel·lícula es va estrenar el 1964, un any abans que nasqués la nostra protagonista, però tant la pel·lícula com la música com el personatge han inspirat i marcat la seva trajectòria. I és que aquesta tarda ens acompanya la cantant i autora de música infantil, però també pedagoga, Damaris Gelabert. Què tal? Com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda, encantats de tenir-te aquí. Una Damaris Gelabert que tu vas néixer un 28 de desembre, un dia dels innocents.
Exacte.
Sí, no eres cap broma per això, no?
Home, no pensis, vaig fer una petita broma a la meva mare perquè el meu pare no tenia cotxe i tenia que avisar amb un veí i aquest veí no s'ho creia, no s'ho creia. I no volia venir.
I no volia venir?
No, perquè pel dematí li havien fet la broma.
Encara serà avui, no?, que és la innocentada del dia.
I no s'ho creia, però sí, sí, al final vaig arribar a l'hospital.
Hem començat aquest llapis de memòria amb la banda sonora de Mary Poppins, amb la banda sonora també de la teva vida. I per què? Què hi fa aquesta Mary Poppins aquí?
Home, està aquí la primera perquè va ser la banda sonora de la meva infància, almenys el primer disc que recordo haver posat molt i moltes vegades a casa meva. I a més també perquè té una història curiosa, que és que es va estrenar el 64, però suposo que va arribar un any després a Barcelona, perquè la meva mare junt amb el meu germà, que tinc un germà gran, van anar a veure la pel·lícula el dia 25 de desembre del 65.
Per Nadal.
I van anar a veure-la així, que jo penso que jo allà ja la vaig escoltar de forma intrauterina i que allò em va marcar increïblement, perquè aquella música a mi m'encantava, l'escoltava moltíssim, i quan veia la pel·lícula jo volia ser Mary Poppins quan fos gran.
I d'alguna manera tens un punt de Mary Poppins, no?
Sí, la veritat és que sí, perquè el meu àmbit, que era el que més m'agradava de tot, la música i els infants, doncs això, i estar amb els infants, i inclús fer com la Mary Poppins, no?, que portava una bossa plena de coses i anava cantant cançons que feien una mica la màgia. A mi no em passa com passava aquesta pel·lícula, en aquesta escena, quan sona la cançó aquesta, en concret, és quan màgicament tot es
recull.
Però jo tinc la cançó de Recollir, que quan la cantem, t'asseguro que els infants van corrents i agafen les seves joguines i les ordenen, i és perquè quan poses la música tot és més fàcil, que és el que diu la cançó, no? que tot es pot endolçar, i la música té aquest efecte per totes aquestes coses dels hàbits, i al final, doncs això, jo crec que ha acabat fent moltes coses i hi ha molts paral·lelismes entre la Mary Poppins i jo.
Clar, és que justament avui, revisant la lletra de la cançó, no?, que parla d'això que deies, no?, de com fer tasques que potser no ens agraden gaire de fer, com convertir-les o fer-les d'una manera, doncs, més divertida, com donar donar-los la volta, no? I clar, això m'ha fet repensar ràpidament amb tu en el sentit de dir, ostres, és que la Damaris té la de recollir, té la de rentar-se les dents, la de seure bé la cadira, coses que als nens no els agrada fer, i en canvi, doncs, a través de la música, no? Aconsegueixes que ho facin.
Exacte, exacte. Jo em vaig fixar com feia la Mary Poppins i vaig dir, haig de fer màgia, i bé, jo crec que sempre tenia aquesta idea, no? Que aquestes hàbits i coses que s'han de fer a diari, que a vegades poden ser com una mica avorrides, si ho dius cantant i si sona amb música, tot és més fàcil.
I en aquesta adolescència hi tenen un paper important els Beatles. Mm.
Sí, també, perquè el meu germà gran escoltava molt els Beatles, tocava la guitarra, llavors ens passàvem el dia, ell i els seus amics, cantant i escoltant els Beatles i cantant-los també amb la guitarra. I és un repertori, he posat aquesta, però podria haver posat qualsevol, perquè hi ha moltes cançons
que... És que a vegades escollir una cançó dels Beatles, costa només molt. Una costa molt, no?
Costa molt, llavors hem fet aquesta del George Harrison, que és allò per fer-li un foradet, pobre, que els altres van aclaparar molt. No, però sí, és veritat, aquesta cançó m'agrada molt també. I cantava moltíssim, i ho recordo molt com música de la meva adolescència, tal qual, perquè va formar part durant molt de temps de la meva adolescència i joventut.
I et va servir també per aprendre anglès, perquè és veritat que molts dels convidats que venen als Beatles no només els agraden musicalment, sinó que d'alguna manera l'han utilitzat alguns doncs, per familiaritzar-se amb la llengua.
Sí, però en aquella època no era com tan important aprendre anglès. Clar. I jo crec que ho fèiem allò, tiri, va, fèiem allò que no sabíem el que dèiem i pràcticament jo ho agafava de buida i teníem les lletres allò perquè teníem un llibre de partitures i lletres, però no, jo no, ni me les mirava, m'ho aprenia auditivament. I va ser després que em vaig saber de posar les piles amb l'anglès. Llavors sí, deia, ara entenc el que diu.
I una adolescència rebel o una adolescència tranquil·la?
Tranquil·la, he sigut una nena sí. Molt tranquil·leta, sí, sí.
Una bona minyona.
Sí, sí, la veritat. A casa hi havia molta feina, la meva mare tenia molta feina, i llavors sí que és veritat que funcionàvem una mica, que tothom, tot estava com molt pautat i ara... havia com el llistat de les tasques, el que toca que fer cadascú a casa, i això, els meus pares sempre han sigut com molt avançats i tots, tant nois com noies, fèiem tot el que tocava. Avui et toca a tu fregar els plats, a tu parar la taula, a tu fes lavabos, i ho fèiem tot una mica com si estiguéssim de colònies. I era divertit, en el fons.
I en aquell moment encara no pensaves, calla, que d'això en farem una cançó, de tot toca fer no, això que i va, a mi interessa això altre.
No tenia cançó, jo crec que per això, com que m'avorria una mica quan feia les feines de casa, vaig pensar, s'hauria de fer una cançó d'això.
I en aquesta adolescència en què entenc que vas a l'institut, no?, i al moment d'anar a la universitat, mm-hmm. i tu ja tenies clar, per això que has explicat abans, de saber què et passava, de què faries pedagogia, o pel teu cap va passar alguna altra història?
No, bé, hi havia les dues coses. La música m'agradava molt i volia seguir estudiant música. Llavors va ser quan vaig decidir anar al taller de músics. Jo ja feia música a l'Escola de Música de Granollers i havia fet també a Granada, però ja vaig dir, bueno, hauria de fer alguna cosa més. I llavors vaig fer el taller de músics i també anava a l'Escola de Teatre de Granollers, però en realitat jo m'orientava cap a seré mestra o alguna cosa així. Però em va quedar l'anglès a cou, i precisament les mates i a l'anglès, crec. I llavors no vaig poder matricular a magisteri, i quan vaig anar al setembre, quan tenia aprovat a matricular-me, ja no hi havia places, i llavors vaig pensar, uaf, què faig? Llavors, algú m'havia parlat de pedagogia i jo vaig dir, doncs quasi millor, perquè en realitat jo no vull aprendre un altre cop mates, llengua, que és el que feien les vetles de magisteri. No, no, jo vull aprendre com són els nens, la seva psicologia, tot això. I llavors em vaig decidir per pedagogia i bé, molt bé. Tot i que era la pedagogia de fa molt de temps, que fèiem 5 anys i que tot era molt teòric, però bé, el quart i el cinquè ja vaig fer pràctiques i em vaig orientar cap a la pedagogia terapèutica amb educació especial i em va agradar molt, molt.
I on ho vas fer? Quina universitat?
A l'Universitat de Barcelona.
A la de Barcelona.
I llavors a quart cinquè vaig descobrir la musicoteràpia i vaig dir, uau, que fort, això uneix les dues meves passions, la música i els infants, i d'educació especial i que necessiten...
I per què et vas decantar per l'educació especial?
No ho sé, perquè m'agraden... Perquè penso que tinc aquesta connexió amb tots els infants i pensava que ho podia fer bé, i la veritat és que m'hi trobo a gust amb tots els infants, i quan veig que hi ha necessitats educatives específiques, doncs encara és un camp que penso que ho podia fer, i la veritat que m'hi trobo a gust. I quan he treballat, i de fet, no molta gent ho sap, però moltes de les meves cançons surten d'aquí, d'haver treballat amb infants amb necessitats educatives específiques i buscar cançons que per ells els hi funcionés a nivell d'hàbits, d'aprenentatges bàsics. Així que molt del meu repertori surt d'haver treballat amb ells, i especialment amb un cas que és en Jordi, que era un nen amb TEA amb el que vaig treballar durant quasi 8 anys, crec, i ell només reaccionava amb la música. Ell només, quan li cantava, més quan aconseguia amb la seva atenció, i llavors vaig començar a crear cançons per ell, i moltes d'aquestes cançons són les cançons per aprendre, a rentar-se les dents, totes aquestes van sortir en aquella època.
I el Jordi, hi tens contacte encara?
Sí, de fet, ens hem retrobat fa... Hem anat tenint així contactes esporàdicament, però fa poc ens vam tornar a retrobar, i de fet hem impulsat un projecte amb la fundació on ell està ara, que és la Fundació Friends, amb joves i adults amb Asperger, i estem organitzant uns tallers, uns concerts benèfics d'on recollim diners per poder fer uns tallers setmanals de música i d'inclusió d'aquests adolescents, joves i adults amb altres que no som Asperger. I la veritat és que estan funcionant superbé, i estic molt contenta d'aquest projecte que hem iniciat la família, el Jordi i nosaltres i la Fundació Friends.
Llapis de memòria. Amb Gisela Rodríguez.
I ahir qui va passar pels micròfons del Llapis de memòria va ser la directora de Criminopatia, la Clara Tiscar, el podcast de True Crime més escoltat a Espanya i que li ha valgut un ondes. Del naixement del projecte i d'assassinats en vam parlar durant una bona estona. Sarri, 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 sarri.
És Sarri Sarri de Cortatu, és una cançó que la seva lletra es va escriure l'any 85, arran de la fuga de la presó de dos presos condemnats doncs, per la seva suposada pertinença a ETA. Això va passar a Guipúscoa. Per què aquesta cançó forma part d'aquest llapis de memòria?
Doncs perquè he passat molt bones estones a Guipúscoa, al País Basc, a Sant Sebastià. Tinc amics, i anava força als estius. I també hi havia aquests grups de música, que eren els que a mi m'agradaven. Suposo que n'hi haurien d'altres, però jo anava a aquests concerts. I part de la meva adolescència ha estat als carrers de Donosti, amb avisos de bomba en una banda, amb persecucions policials, amb pilotes de goma, amb totes aquestes coses. I bueno, té la seva...
I com és que part de la teva adolescència va passar a Guipúscoa?
Perquè els meus pares tenien uns amics i ens anàvem a visitar. Llavors, jo anava... I després, quan vaig ser més gran i tenia ja capacitat d'agafar l'autobús, doncs agafava un bus que surt de l'estació del Nord i anava a Donosti en 6 hores i em plantava allà i passava el cap de setmana. I després tornava el diumenge a la nit. Sí.
I pel que deies, o sigui, has viscut el tema d'ETA pels carrers i de com es vivia.
Sí, recordo una setmana grande que estàvem en un lloc que queda com en una punta, que hi ha mar per una banda, hi ha el Monte, crec que és el Monte Olía per l'altra banda, llavors hi ha el Casco Viejo, I al casco viejo hi havia aldarulls amb això, amb policia pagant trets amb escopetes d'aquestes de pilotes de goma, hi havia un avís de bomba i no podíem anar per l'altra banda, i ens vam quedar allà una estona i vam decidir tornar a casa, i jo recordo que deien la catalana, i jo deia, a mi no, perquè m'he d'agafar a mi, perquè tothom sabia el que havia de fer, hi havia els bars, aixecaven les persianes, la gent rodolava, entrava sota, i tornaven a tancar la persiana, i clar, jo era com estava, i d'un d'aquests bars em van enganxar, em van ficar dintre, i així aconseguia sortir del barri, atrevessar-lo i anar cap a altres parts de la ciutat, sí.
La Clara Tiscar, que anava a col·legi de monges, no encaixava gaire aquest tipus de música, no? O sí?
No, suposo que no. De fet, també el meu aspecte era una mica alternatiu, diguem-ne.
Què vols dir que el teu aspecte era alternatiu?
Bueno, doncs que jo era una mica punky, llavors pues, anava sempre la roba així una mica estreta, la xupa de cuir, no? Les peces dels entrenadors enganxades a la xupa de cuir, que passava un ull de la cara i part de l'altre. Les meves Martins, que soc superfidel a les Martins avui en dia encara. I això, sí, tenia un aspecte, portava el cap, el cabell tenint de taronja.
Unes Martins, que ara són molt modernes, sí, però en aquella època qui portava les Martins era el xungo de la classe, no?
I a més no les podies comprar a qualsevol lloc. Al principi aquí les venien al Camello, em sembla, en botigues com molt especialitzades. I jo, doncs, anava a Londres a l'estiu i em comprava les Martins, i igual les podies trobar aquí, però el fet d'haver-les comprat a Londres, allà a Camden Town, era com... Sí, estava...
I duies el cabell taronja, has dit?
Com... Sí, duia el cabell taronja. I això, vam fer el viatge a fi de curs a Itàlia, perquè va coincidir que la fundadora de la meva escola, del meu institut, la beatificaven. I van decidir, doncs...
A quin institut anaves?
Al Bellafila, que està a la... Bueno, al Bellafila és al carrer, a la cadena de monges. Eren les...
La ordre de monges.
Això. Perdó, soc una mica... eren les Dominiques de la Presentació. Doncs la fundadora de les Dominiques de la Presentació la beatificaven un 20 de novembre, jo suposo que era l'any 94, 95, una cosa així, i van decidir que el viatge a final de curs l'havíem de fer a novembre i a Roma. I allà ens vam anar. Jo he estat al Vaticà, ara que estàvem
amb els Martins, amb la xupa de cuir.
I per això ho explicava, perquè la nit abans va passar la profe per la meva habitació a preguntar-me què em posaria l'endemà per donar-me el vistiplau i veure si em deixaven o no entrar al Vaticà, sí. O sigui, he estat amb una beatificació al Vaticà, sí.
I la teva relació amb la religió, que ha anat sortint al llarg d'aquesta conversa bastantes
vegades? Sí, és curiós, perquè sembla que sóc una persona com molt religiosa i no ho sóc en absolut. De fet, jo sóc apòstata, vaig apostatar, sí, amb 20 i pocs. Em va costar temps, també ho he de dir. I és de les poques coses que m'agradaria molt poder tornar a fer, però només les pots fer una vegada a la vida. I de tant en tant m'emprenyo i dic, tant de bo pogués tornar a apostatar. Sí, per mi va ser una manera de protestar i de demostrar que jo no vull que em comptin dintre d'aquesta estadística que són els catòlics. Ja no només perquè potser algun dia comencem a pagar impostos per la religió, que es fa a altres països, i així cada religió subvenciona a si mateixa, sinó perquè no vull que diguin tenim tants fidels, i hi ha tants fidels que potser els han batejat però que els importa ben poc. Llavors que em sumin no m'agrada. I sí, has de demanar que et donguin de baixa, ells et diuen que ho fan, aleshores tornes a demanar la partida baptismal i se suposa que hi han d'haver escrit alguna cosa als marges, en el meu cas no hi era, aleshores has d'amenaçar que els anuncies... segons la llei de l'Agència de la Protecció de Dades, i quan ja hi ha una amenaça i tal, sí que ho fan i tal. Però entre pitos i flautes vaig estar 3 anys per...
3 anys per aconseguir, sí, diguéssim, sí, donar-te de baixa, sí, de l'església, no?
Sí, donar-me de baixa, sí.
I la decisió et va costar prendre-la?
No, perquè era una cosa que jo portava donant-li voltes molt de temps, i va haver una notícia que em va escandalitzar moltíssim i vaig dir, ja està, fins aquí hem arribat. I era una notícia d'una nena... a Sud-amèrica, que estava embarassada amb pocs anys, ja potser tenia 10 anys, una cosa així, i no recordo si va intentar avortar o va avortar efectivament, i la van excomulgar. Llavors vaig dir, amb ella fas fora, jo no vull estar aquí. No dark sarcasm.
I és que el el 2021 neix Criminopatia, tal com el coneixem. Et llences a la piscina i tens un resultat que ni t'ho esperes.
No, en absolut. Si ho somies, ho vols, ho fas pensant a veure si tinc la sort de poder-me dedicar a això i guanyar-me la vida escrivint, però jo crec que nens els meus somnis més agosarats hagués pensat guanyar un Ondas. O sigui, és... I a més, de veritat, és dels somnis de la meva vida. Jo recordo escoltar la SER quan era petita, el Gabilondo era el meu ídol i els Ondas era com, saps? Era com una cosa que tenia molt de prestigi. A veure, és un Ondas al podcast.
Però
no és dels que jo veia de petita, o sigui, no és ben el
perquè
mateix.
Perquè no hi havia podcast en aquella
època, home. És el que deies abans, és que no ens podíem imaginar que arribaríem a aquest punt. Però sí, és brutal.
Tu el primer Criminopatia, recordes quin era?
Recordo quin és el que vaig publicar, efectivament, però n'hi va haver d'abans del que vaig publicar. Vaig fer diversos pilots, em vaig fer en català, em vaig fer en castellà, i realment el primer que vaig gravar en castellà va ser un que després vaig publicar en el Club de Fans, que era sobre tres nenes, és d'aquests que t'agraden molt.
No, a mi no, els que van de nenes i nens no m'agraden gens.
I a més aquest és horrorós, perquè era de tres nenes que en un campament d'aquest de les Girl Scouts a Oklahoma, durant la nit, se les van emportar a la tenda de campanya i les van matar. I és dels més bèsties que he escrit i és el primer que vaig provar a escriure. I quan vaig decidir una mica el to, el com parlar, com... perquè, clar, no ho has fet mai, no? Parlar davant del micro, escoltar la història, dir en quin... mantens l'interès de la història, se m'anava la veu al final de les frases, que això, bueno, encara em passa, però em va estar passant bastant de temps, i jo crec que ho he millorat, perquè ja ets conscient i
clar,
ja l'aixeques, però...
A les cordes vocals hi tens un...
Jo tinc algú, sí.
Un problema.
No sé dir-te el què.
Ah, pensava que sabies, que l'havies mirat. Sí. Ah, però que no saps ara repetir exactament el que tens.
Em van dir que, bueno, que no se m'ajuntaven. No sé, m'ho van ensenyar amb una càmera i tal, són com uns músculs que han de tenir, s'han de poder juntar i tocar l'un amb l'altre i els meus no es toquen. I em van dir que era qüestió de reeducar-me, que podia fer logopèdia i tal, però em van apuntar en una llista d'espera, em vaig canviar de casa i ja es va quedar allà la cosa. I això faig el que puc. No tinc la veu molt...
Però de manera autodidacta sí que has anat aprenent a regular-la de tal manera que no et quedis sense veu,
sí,
no?
Sí, que m'aguanti, diguem-ne. No puc fer meravelles d'aixecar la veu, perquè hi ha gent que fa coses molt xules amb la veu, que sents una locució i dius, hola, saps, ho pogués
clar,
fer...
Clar, però potser la clau del teu èxit és aquesta, no?
Clar, jo crec que sí, perquè...
Perquè són les diferents.
Només destaca la història, al final, no hi ha res que... O sigui, és la història que estàs explicant i no fas floritures amb la veu per intentar destacar certs moments, és la pròpia història la que ho fa, no?
Clar que hi ha molta gent que escolta els teus podcasts per anar a dormir, quan justament tu el que expliques són històries per no dormir.
Sí, però hi ha molta gent que... Primer que la veu li relaxa i l'ajuda i tal, i que a mi em passa, no? Estar en silenci absolut és una cosa que jo no estic mai perquè tinc tinnitus a les orelles. Sí, aleshores sempre hi ha èpoques amb més i menys, però de vegades et posa molt nerviós no deixar sentir un soroll i hi ha gent que s'ho posa per no tenir... amb la qual ja no és el que t'estan explicant, sinó tenir alguna cosa més agradable que... I després té molta gent que m'ha escrit que passen per etapes complicades a la vida, depressions, ansietats, separacions, coses que els fan menjar el cap, i que escoltant històries així o de qualsevol altra manera, però en el meu cas escoltant les meves, et fan concentrar el cervell en alguna cosa i no pensar en el teu, i ajuda a vèncer l'ansietat, per exemple, o... Sí.
I a tu per què sempre t'ha agradat el true crime? Perquè ja hem començat parlant a l'inici, no?, d'aquelles novel·les dels Hollister.
Sí, a mi m'agrada la intel·ligència humana i el descobrir enigmes, suposo, i clar, al final, quin enigma més gran hi ha o més important per una persona o per l'ésser humà que evita que et mati, no descobrir què ho ha fet i fer una societat segura, no? Així que suposo que el que m'interessa és la intel·ligència humana posada al servei de fer el bé, no? És com molt bucòlic.
I com et documentes? Entenc que deus llegir moltíssim o...
Sí, jo em documento amb la feina que han fet prèviament els periodistes, perquè, clar, jo no vaig a la font de documentació, jo no vaig a la família, no vaig a la policia, no vaig al jutjat, sí que busco sentències, per exemple, i que busco coses que pugui fer servir jo, però sempre han de ser coses que estiguin publicades prèviament, perquè el tipus de programa que jo faig i sobretot l'assiduïtat que té, que és un cop a la setmana, jo tinc una setmana per escriure un guió i gravar-lo. Sempre vull destacar-ho, que el que jo faig és llegir i aprofitar la feina que prèviament han fet els periodistes. La poso en ordre un cop tinc tota la informació, com quan escrivia novel·les, doncs penso com explico aquesta història. No amago informació, però la dosifico.
Què ha de tenir un cas perquè tu l'acabis explicant o acabi formant part de criminopatia?
Doncs una bona investigació, bàsicament, perquè si no hi ha investigació... A veure, si no hi ha investigació, també ho puc explicar. Ha passat això i la policia no n'ha fet res. Vull dir, al final estàs fent una crítica. Però el que no triaria són aquells casos que queden resolts amb moltíssima facilitat i que no aportaria res que jo els expliqués, perquè no sóc una experta en psicologia ni en res, per tant, no tindria massa interès. Si no hi ha una crítica que fer, si no hi ha algú del que podem aprendre, i tampoc hi ha aquesta feina policial, que és el que bàsicament jo busco, que és el conflicte, no, de les meves històries, doncs no els trio. Busco que hi hagi un bon conflicte.
Abans deies, jo el que faig és recollir, recopilar i després explicar doncs, la feina que han fet altres periodistes, no? La informació que han anat recollint. No parlo amb famílies, però hi ha famílies que s'han posat en contacte amb tu, perquè en el teu cas no parles de casos que passen fora d'aquí, però també casos que passen aquí.
Sí, i jo crec que és les coses... Bueno, no crec, és el que més m'emociona de la meva feina, perquè ploro molt poc i m'han fet plorar realment perquè... A veure, és que són històries molt dures. Jo sí que veig la necessitat d'explicar-les i de posar de manifest, de fer certes crítiques, de deixar clar que hi ha bones feines, males feines, i de que el públic sàpiga com es fan les coses bé, perquè quan es fan malament te'n puguis adonar i ho puguem criticar. Jo penso que sí que hi ha un sentit d'explicar tot això, però entenc perfectament que quan et passa tu i tu ets la víctima no vulguis que s'expliqui. Llavors, bueno, hi ha famílies que no volen que es parli dels seus casos, i hi ha famílies, en canvi, que sí que volen, que perquè en moltes ocasions acaben tenint com un lema a la seva vida, un objectiu, que és evitar que algú altre li torni a passar, canviar una llei, i els interessa, no?, que hi hagi difusió, que no s'oblidin aquests casos, perquè van a favor del que ells busquen a la vida, no? I han escrit diverses famílies agraint-me el tacte i el respecte amb el que he tocat el cas. Per tant, em fa sentir feliç i tranquil·la poder que no ofendre sobretot aquestes persones de les que parlo. L'altre dia, per exemple, em va escriure, que la tinc pendent de contestar, perquè clar, és un mail que serà llarg, que com que vaig tan de crani no he tingut temps... Un senyor que va ser guàrdia civil, el que van expulsar del cos per un tema de corrupció policial, no d'ell, sinó la que ella estava denunciant, i del cas de Lucía Garrido, que vaig explicar en un episodi fa no gaire, en aquesta mateixa temporada, i agraïm-me com ho havia fet, el tacte amb el que ho havia fet, i era una història molt complexa i em deia que ho havia fet molt bé. Llavors, clar, et quedes, dius, uau, és que fins i tot els guàrdies civils que han estat ficats i m'han escrit... A vegades els critico, no els guàrdies civils, a la policia. En general. I m'han escrit dient, mala, em va molt bé que diguis això perquè em fa plantejar coses de la meva feina.
A Ser Catalunya, llapis de memòria.
Gràcies i ens retrobem dilluns. El control tècnic, el Manel Sáez, a la producció l'Amparo Pérez i com a estudiants en pràctiques l'Ale Sitjà i el Pol Rojas. Gràcies i bon cap de setmana. A snapshot in the family album. Daddy, what else did... Carrefour.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con el aceite de oliva clásico o sumum, la masía de 5 litros por 3,79 € el litro. Hasta el 26 de mayo. Carrefour.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como el televisor 4K Samsung de 43 pulgadas por solo 299 euros o el de 55 pulgadas por solo 379 euros. Hasta el 18 de mayo, el mejor precio garantizado en Carrefour.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Primeras consecuencias prácticas de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Los dos países van a intercambiar 1,000 prisioneros por bando y ambas delegaciones hablan de que van a continuar las negociaciones para un alto el fuego. Manuel Reyes.
Tenemos ya las primeras.